Gavi Pérez, que és català, que ens assessora, no? I ell, nosaltres seguirem el que ell ens digui, no? Si, és a dir, que si la caga, la cagarà ell, t'ho diré així, no? Però llavors, però, clar, cadascú té la seva estratègia de regata. Altra gent tindrà altres assessors meteorològics, no? I, per tant, nosaltres, ara, perquè us situeu una miqueta, estem a la Gomera, per sota de les Illes Canàries, a unes quants centenars de quilòmetres tenim el Cabo Verde. Nosaltres no esperem arribar a Cabo Verde, sinó que esperem girar ja abans, no? Perquè la destinació final és el Carib, és l'illa d'Antigua. Però, clar, pot haver-hi barques que vagin en línia recta total o barques que baixin més cap al sud per poder, perquè creuen que agafaran més vents favorables, no? Per tant, hi pot haver-hi molta dispersió. De la primera a l'última barca hi poden haver-hi tranquil·lament 1.000 quilòmetres. També penseu una cosa, que aquí nosaltres som un equip de 4, però hi ha equips que són de 5, de 3, de 2 i de 1, val? És a dir, que hi ha gent que rema sola, que creu l'oceà sol, en parelles, en trios, en 4 o en 5ens, no? Llavors, la gent que rema sola, òbviament, té una previsió d'arribada de més llarga, de 75-80 dies, amb la qual cosa, quan la primera embarcació ha arribat a Antigua, l'última, que normalment és una d'individual, encara no ha creuat l'Atlàntic. Perdona, encara no ha creuat la meitat de l'Atlàntic, no?
I no hi ha punts de control, no hi ha cap punt de control obligatori durant tota la regata, Quim?
No, ara mateix tenim un punt que hem de deixar, diguem-ne, de marge, a l'illa del Hierro, no? Perquè per això que et comentava, no? Els vents actualment doncs, bufen de sud i és perillós, diguem-ne, que ens puguem acostar molt a les roques, no? En aquest sentit, no? Que vulguis fer una traçada molt, molt recta per estalviar-te espai. Per tant, hem de deixar aquest punt de banda i després ja cadascú via lliure cap a Antigua de la manera i de la trajectòria que més cregui oportuna.
És per homes i dones la regata?
Sí, és per homes i dones de totes les edats. La veritat que són 43 embarcacions i més de 120 remers i bueno, la veritat és brutal. Trobes gent molt jove, de 20 i pocs anys, fins a gent també de 65 i alguna vegada algun de més edat i tot, no? 70 també alguna vegada, no? Tant homes com dones, equips mixtes, de tot. La veritat que està molt xulo, això.
Clar, però s'ha d'estar, vaja, molt ben preparat, no?, per fer una regata com aquesta.
Clar, la gent se prepara, hi ha com dos vessants de gent aquí, que és el que hem observat, no? Hi ha la gent que es prepara per fer una regata, no?, un repte d'aquestes característiques a nivell competitiu, però també hi ha un altre perfil de gent que va fer una aventura de vida, no? És a dir, que no li importa si en lloc d'estar 35 dies n'està 37, no?, per dir-ho d'alguna manera. El que van és qui vol creuar doncs, l'Antàrtida o anar a l'Everest, doncs també s'embarca doncs, en un projecte d'aquest tipus i en els últims 3-4 anys doncs, es dedica a aprendre a remar, a ficar-se en forma, no?, a aprendre tot el que és necessari per navegar, i arriben aquí i arriben a Antigua també, no? Hi ha aquests dos perfils de gent.
Aquí quan li preguntem a la Mònica Usart, a la nostra dona del temps o algun altre home del temps per 5 dies vista, ens diu, ui, no vagis tan lluny. El vostre meteoròleg ha fet una previsió més o menys d'aquest més llarg que preveieu estar a l'oceà Atlàntic, com anirà el temps o no?
No, com tu bé dius, penso que tots els meteoròlegs calcen el mateix, no? I de moment tenim una previsió d'una setmana i mitja vista amb la que treballarem amb això. Llavors nosaltres diàriament tenim comunicació via satèl·lit amb ell i diàriament doncs, ens dona instruccions cap a un altre punt. De fet, nosaltres, perquè no entengueu, no anirem directes cap a Antigua, sinó que anirem fent serà punts en el mar, no? Ell ens donarà unes coordenades a unes 100 milles de distància d'on estem nosaltres i nosaltres anirem cap a aquelles 100 milles. Quan arribem allà, tornarem a trucar i ens tornarà a donar unes altres coordenades. D'aquesta manera anirem optimitzant la ruta en funció de la previsió.
I la primera previsió és bona, de moment, aquests primers dies que sí que teniu més o menys controlats?
No és dolenta. No és el favorable que sol ser en aquesta època de l'any, com et deia, dels vents alisis, que solen bufar bastant fort entre Tenerife i la Gomera i que, per tant, doncs, t'ajuden a baixar molt ràpidament. Sembla ser que serà més aviat en contra o lleugerament en contra, però bueno, nosaltres tenim una estratègia també de regata, és a dir, nosaltres, com us he dit abans, som 4, però només estem remant 2, val? És a dir, nosaltres remarem en torns ininterromputs de 2 hores. 2 hores estaran remant, en aquest cas, en Juanba i en Sergi, i al cap de 2 hores canviaran i entrarem en Martí i jo, no? Els altres dos passaran a descansar. Per tant, ininterrompudament, dos estaran descansant i dos estaran remant, durant 24 hores al dia i fins que arribem a Antigua. Això seria, diguem-ne, l'estratègia, diguem-ne, de travessia de regata, però a la sortida, com tu bé deies, no? Com que hi haurà aquest factor de vent en contra que esperem durant les primeres hores, sobretot, doncs el que farem serà sortir tres remant per tenir, doncs, un nus i mig més de potència per poder passar aquesta zona de vents en contra el més ràpidament possible.
El matalàs on dormiu és còmode? Es dorm bé o no, Quim?
És el més còmode que hem trobat. No s'espereu una gran cosa. És un matalàs molt prim, amb un coixí, això sí, tenim tot el necessari. De fet, a mesura que hem anat fent travesies, no? Hem anat a Mallorca, hem anat a Eivissa i Formentera, hem fet tota la costa catalana també, cada travesia ens ha ajudat a conèixer millor l'embarcació i a fer-nos també la nostra mida, no? I llavors, doncs, ara sí que creiem que ha arribat un punt en el que ens trobem molt còmodes també a dintre descansant.
Un s'emporta alguna cosa quan fa una regata com aquesta? S'arriba a emportar un llibre, algun element exterior, o aquí va a treballar i no hi ha cap moment de mini esbarjo?
Nosaltres no ens emportem cap llibre, ni cap llibre electrònic, res, ni pel·lícula, ni Netflix, ni res, no? El que sí que ens emportem són àudios, no? Per escoltar podcast i demés, per anar a escoltar mentre anem remant i doncs, que ens vagin d'alguna manera distraient.
Clar, serà més d'un mes al costat del Juanba, del Martí, del Sergi. La convivència durant més d'un mes en un lloc de 9 metres, em sembla que ens has dit que fa de llargada l'embarcació. Això arriba a ser un punt que preocupa, de veure com ens entendrem veient-nos les cares durant tantes hores seguides?
Sí, és totalment un factor a tenir en compte. Sabem que quan estem treballant junts ens ho passem molt bé i diguem-ne, responem, no? No hi ha enfrontaments ni res. Però bueno, en una situació límit d'aquestes característiques, on el desgast físic és molt elevat, ens podem trobar malament, ens podem estar marejats, no? Podem tenir marejos, podem trobar qualsevol tipus de lesió. Al cap de 20 dies d'estar remant no sabem com ens trobarem. Estarem sentats fent el mateix exercici, el mateix moviment, moltes hores al dia. No? Llavors això acabarà, doncs, alterant el nostre estat d'ànim i, bueno, també és un repte en si mateix a veure com ens comportem entre nosaltres. D'entrada sembla que bé, però, bueno, veurem com arribem a Antigua.
Bé, és que portàveu menjar calculant per més de 40 dies de regata. Quina dieta seguiu quan feu un repte com aquest?
Bàsicament és un càlcul de calories, és a dir, nosaltres calculem 60 calories per quilo de pes, perquè el que hem d'evitar sobretot és perdre massa corporal, no? L'habitual o el més raonable, no raonable, el que sol passar és que la gent sol perdre més de 10 quilos, 10-14 quilos quan arriba Antigua, no? De fet, és molt característica la foto dels remers abans, aquí a la Gomera, que ja ens l'hem feta, no? I la del després, no? I es veuen, doncs, cares bastant, bastant tocades, no? Pel desgast físic. Llavors, sobretot és això, és intentar que encara que no tinguem gana, menjar molt, sobretot menjar liofilitzat, que és un menjar, doncs, que ve deshidratat amb uns paquets, que nosaltres rehidratem i que, per tant, doncs, ens aguantarà molt bé tot aquest temps. És molt calòric i, a part d'això, també portem un snack pack en el que portem, doncs, barretes, xocolatines, no? Això, llaminadures i fins i tot portem pernil ibèric per poder-nos donar, o sigui, home, algun gust ens hem de donar allà mig i bé, i això és l'alimentació bàsica que durem.
No sé si l'organització, Quim, home, ja que Talisker, que és un whisky, és el patrocinador, abasteix també amb alguna ampolla a cadascun dels participants, o no?
No és el cas, però també t'he dit que no l'haguéssim acceptat. Perquè nosaltres anem amb una idea molt clara i sabem que això va just en contra del que anem a fer.
Molt bé, això quan acabeu, no? Quan arribeu allà.
Sí, exacte, allà, que portin el que vulgueu.
Exacte, que ho portin. Amb aquest projecte d'Ocean Cats, que té un clar concepte també de sensibilització ambiental, Quim, que heu marcat des del principi del vostre projecte, no? Més enllà ara d'aquest repte que és creuar l'Atlàntic, però aquesta sensibilització pel medi ambient hi ha estat des del primer dia.
Sí, correcte. De fet, al començament, com tu deies, això deia, sempre hem fet la conya entre nosaltres, que deien que això era un projecte de rem en el que no havíem remat, no? Pràcticament, fins ara. I és que ens hem passat, doncs, els últims 3 anys això, fent sensibilització ambiental, sobretot perquè nosaltres, com que venim del món del rem, del mar, ho hem anat veient, la costa catalana també és un problema que tenim, que la pol·lució per plàstics ha anat creixent, no? Ha anat augmentant. I la veritat que cada dia, doncs, ens trobem més plàstics en el mar, més brutícia, i això ha causat que nosaltres ens imbloquéssim amb això. Nosaltres concretament ens hem enfocat en els microplàstics, no? Que són els plàstics més petits, de menys de 5 mil·límetres, que es produeixen a causa de l'erosió d'aquests plàstics més grossos. I bé, hem estat fent doncs, xerrades de sensibilització a escoles, per tota la demarcació de Girona. També hem estat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona fent mostrejos científics regulars en el Mediterrani. I a més també col·laborem amb una ONG en la qual doncs, estem molt orgullosos de poder dir que nosaltres som una entitat, un projecte sense ànim de lucre, i que per tant els beneficis que acabin quedant d'aquest repte doncs, aniran destinats a ells, que és Surfrider, que és una ONG que treballa a nivell global per la protecció dels mars oceans també.
Perquè realment estem en un punt molt preocupant, diries, Quim, de la situació que estem vivint als oceans amb els microplàstics i tota la brutícia que hi ha.
Sí, no ens ho podem fer una idea fins que no ho veiem, no? El microplàstic és una cosa molt petita que gairebé no es veu a ull nu, però que ja està en la cadena tròfica, no? És a dir, això està en el mar, els peixos se l'han menjat, el peix més gros s'ha menjat el petit, i ens ho mengem nosaltres al plat. I no és en una zona localitzada del Mediterrani o de l'Atlàntic o del món, no? Sinó que nosaltres, quan hem creuat a les Balears, hem fet mostrejos a davant de la zona de la Costa Brava, a 50 milles, a 100 milles al mig i en arribant cap a Mallorca, no? I a tots els punts, també en el punt més allunyat de terra, també hi ha microplàstics, no? I no és casualitat, no és que haguem tingut sort, és que està tot fet una sopa, no? I és un problema que entre tots, no, amb consciència, crec que hem de solucionar i bueno, a poc a poc ho estem aconseguint. També un punt a favor o d'optimisme és que quan hem anat a les escoles ja estan molt conscienciades. No? La canària ja ho té molt, molt assumit, això, no? de la problemàtica, de reutilitzar, etcètera. No?
Acabo, i he deixat la butxaca pel final. Econòmicament, com es fa sostenible un projecte com aquest de creuar l'Atlàntic durant més d'un mes en aquesta regata?
Doncs, sobretot amb l'ajut de molts de patrocinadors. Nosaltres, en aquest cas, és un repte que, arribat a aquest punt, semblaria que podria tenir doncs, molt de ressò mediàtic, no? Que ja el té, no? Però és molt difícil que grans marques doncs, te donin, diguem-ne, confiïn en un projecte quan just l'estàs arrencant, no? Però, en canvi, sí que ho han fet doncs, moltes empreses catalanes, sobretot, del nostre entorn, no? que són mitjanes o petites empreses, també moltes de particulars, que ens han anat ajudant, hem anat arribant i hem anat poguent arribar doncs, a això, a arribar a poder consolidar, comprar una embarcació, poder destinar tot el diners necessaris per comprar el menjar, la logística i demés. No? Per tant, sobretot, és picant molta pedra i que la gent, doncs, i ens ha tocat viure també la pandèmia pel mig, que no ha ajudat gens. I la veritat que venim aquí, de fet tothom ho diu, no? Que és més difícil segurament arribar aquí a la sortida que no pas arribar a l'arribada, no? És a dir, arribar a la Gomera has d'haver fet un esforç molt gran per poder arribar aquí, i ara doncs quasi bé que queda la cirereta al pastís, que no és cap cosa petita, sinó que és creuar l'Atlàntic, no?
Avui dormiu encara en casa o hotel? O ja...
Estarem aquí concentrats en un apartament que tenim, a descansar, menjar bé i hidratar-nos bé, i demà al matí a les 11:52 concretament sortirem ja en regata.
11:52, perquè això és tipus contrarrellotge de ciclisme, que cadascú va sortint a una hora,
A les 11 surt la primera embarcació i cada 2 minuts i mig surt una embarcació. Nosaltres sortirem a les 11:52 i mig concretament, i la gent que vulgui també doncs, ens pot seguir, perquè hi ha una aplicació per regates que estarem doncs, constantment, l'embarcació estarà donant senyal de la classificació, de la velocitat, no? de totes les dades de la regata.
A casa ho veuen bé, això, Quim?
Estan acostumats, jo crec que no. No és el primer repte, també em diuen que sigui l'últim ja, sí. Però bueno, sí, ho assumeixen i jo crec que d'alguna manera també ho comprenen.
M'ha agradat molt el lema amb el que acabeu, el vostre dossier de presentació, una frase de Steve Jobs que diu: si tu no treballes pels teus somnis, algú et contractarà perquè ho facis pels seus. I per tant, aquí, els somnis aquests són vostres, de tant de bo poder arribar a l'illa d'Antigua d'aquí... Què calcules? Quant t'agradaria allò, en el millor dels casos, arribar-hi, Quim?
Home, mira, és molt fàcil. El rècord està en 29 dies i 14 hores. Seria molt feliç si ho féssim abans, però no depèn només de nosaltres, no depèn també també de la meteorologia, que és, molt, és un factor molt a tenir en compte. Tot i així, guanyar la regata és un objectiu que tenim i que creiem que és possible si tot va bé, i per tant és estar allà dalt, estar en el top 3 i intentar batre i bueno, això, competir al final.
Doncs us anirem seguint el Quim Planells amb el Sergi Frank, el Martí Ramírez i el Juanba Romero amb aquest projecte Ocean Cats, amb aquesta Talisker Whisky Atlantic Challenge, creuant l'Atlàntic demà, començant a La Gomera i acabant a l'illa d'Antigua al Carib d'aquí a un mes llarg, segurament. Quim, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, moltíssima, moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs aquest projecte, realment cada dia s'aprenen coses noves i gaudeixes, com s'explica i com veus la il·lusió d'aquest grup de tres catalans i d'un murcià de l'Orca, del Juanba Romero, de voler creuar l'Atlàntic 5.000 quilòmetres pràcticament, mai han trepitjat en una embarcació l'Atlàntic, i el primer cop que ho faran serà per fer 5.000 quilòmetres entre les Canàries, l'illa de la Gomera concretament, i aquesta illa d'Antigua al Carib. Cadascú que vagi per on vulgui, però el repte és anar de la Gomera fins a l'illa d'Antigua. Em sembla realment apassionant. Un quart de sis de la tarda. Veig Francesc Gómez ja fora de l'estudi. Ara ens explicarà tota l'actualitat del món del rugby, i que hem tingut partidàs a la Teixonera, un Barça Ciències que, vaja, escoltava el Gómez i el Cugat Comas a la transmissió de Xala, i llàstima de la derrota catalana, però s'ho han passat pipa, que diria el Mundet. Parlant del Mundet, tenim el Barça jugant a la pista del Breogán, partit de la Lliga CB.
Sí senyor, amb la baixa de Sertac Sanli d'última hora per una indisposició, el Barça està guanyant 16-19 a la pista del Breogán de Lugo, de fet ara empatat a 19 l'equip gallec, quan falten poc més de 2 minuts pel final del primer quart, amb Nagy amb 8 punts de moment com a jugador més destacat al Barça i de fet també màxim anotador del partit.
De moltes baixes, perquè si tampoc hi és Sanli, no hi és Da Silva, no hi és Abrines, no hi és Higgins, Déu-n'hi-do, sí. Té plantilla llarga, Saras, però Déu-n'hi-do de les baixes amb les que ha viatjat a Galícia, intentant trencar aquesta mini-ratxa de 2 derrotes consecutives l'equip blaugrana. I a segona, com tenim els 2 partits en joc?
Doncs mira, arrenca la segona per al Molinón, Sport de Gijón 0, Cartagena 0, i a punt de començar la segona per al Toralín, on sí que s'ha mogut el marcador, amb un gol de José Naranjo, guanya l'equip local Ponferradina 1, Lugo 0.
A l'hoquei Lliga Masculina, guanyant el Lleida 3 a 1, una 3 a la pista del Sant Cugat. Pausa i rugbi al Superesports.
Superesports amb Xavi Puig.
RAC1. Saperes, tu tens clar a qui animaràs al Mundial de Qatar?
Clar no, claríssim. Vaig amb l'Argentina. De fet, vaig amb Messi. És l'última oportunitat que té d'aixecar un Mundial i l'ha de guanyar sí o sí.
Joan Lluís, tu tens clar a qui donarà suport?
I tant que sí, als Països Baixos.
Per què?
Home, no pot ser que el país de Cruyff, el país dels tulipans, no tingui un Mundial de futbol.
Oriol Jové, amb qui vas tu?
A mi com a lleidatà he de donar suport a la Bèlgica de Robert Martínez, balaguer il·lustre.
Ballera, tu saps a qui animaràs al Mundial?
Jo amb qualsevol selecció africana.
Per què?
Perquè no l'han guanyat mai. I crec que pot ser perfectament el Mundial del Camerún.
Viu el Mundial de Qatar a RAC1.
El tu diràs, no tenim massa clar a quina selecció donarem suport durant el Mundial de Qatar, però tenim el millor equip per explicar-vos tot el que hi passi.
Cada dia, a partir de 2:15... Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. RAC1. Tots som Mundial! RAC+1. Podcast. RAC+1 presenta la píndola de salut, amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC+1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC+1,
la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Amb l'aplicació de RAC1, tot és més
accessible, més fàcil,
més còmode,
més pràctica.
Per tenir-ho tot a cop de clic.
Descarregar i compartir podcasts exclusius, ràdio en directe i a la carta, esports en streaming, doble player, RAC1 i RAC+1.
Molt millor,
molt més pràctica
i més fiable.
Tot l'univers de la ràdio quan vulgueu, on vulgueu. Descarregueu-vos ara l'aplicació per tenir-ho tot de RAC1 a mà, perquè amb l'APP de RAC1 tot és més. RAC1.
Matí d'EGM i una temporada més i un any més, RAC1 el tanca com la ràdio més escoltada de Catalunya amb 847.000 oients diaris.
Moltes gràcies. Un aplaudiment.
Festa total.
Tercer millor any de la història de RAC1.
Podrem prendre allò, la copa de cava i els torrons amb tota la tranquil·litat.
És llibertat per continuar jugant a fer ràdio.
Estem molt contents, agraïm a tots els oients per seguir-nos cada nit.
I ens dona moltíssima motivació per seguir fent ràdio esportiva.
És un regal anticipat a Nadal. Per tant, només ens queda agrair la fidelitat de tants anys d'aquests oients.
I sobretot amb la premissa de passar-nos-ho bé fent ràdio.
Visca la ràdio, sempre la ràdio.
Per tots els oients de RAC1, que són Keto i la Madre.
Gràcies, 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 gràcies.
Ara a seguir treballant.
Moltes gràcies
i seguirem.
RAC1. Tots som u. A RAC1, Superesports. Like we danced into a nightmare. We're living 1984. If double thinks no longer fiction, we'll dream of Huxley's island shores. Waking life, it lets us down. So close your eyes and melt away.
9 minuts i dos quarts de 6 de la tarda. Se'n va Vesely coix cap a la zona de banquetes per si no tenia prou problemes físics l'equip de Sarunas Jessica Vicius. Sanli ha estat baixa d'última hora. Vesely que se'n va i amb mala cara, emprenyat amb ell mateix per aquest problema que té. Sembla que cama dreta, almenys per els gestos que feia el pivot txec del Barça, que s'asseu a la banqueta, veurem si pot tornar a jugar o no a la pista del Breogán.
Sí, on a més, pel que fa al resultat del partit, se li està complicant cada vegada més al Barça, que havia començat guanyant 9-16 i que ara està empatant a 23. De fet, hi ha hagut un parcial de 14-4 pel Breogán, que s'ha arribat a situar 23-20, més 3 en el marcador. De fet, ara té el penúltim atac del primer quart per tornar-se a posar per davant en el marcador.
Ens pendents de veure si pot tornar o no Vesely a la pista, amb la baixa ja de Sanli, també de Da Silva, problemes en el joc interior blaugrana en el partit d'avui a Lugo. Està jugant el Sabadell, partit de la primera federació, de moment empatant a 0 al camp del Múrcia. A les 7 tindrem duel català. Ja hi serem amb el Ballera i l'Esteve Giral. Nàstic Barça Atlètic, el nou estadi, com diem, a partir de les 7 de la tarda. Francesc Gómez, bona tarda.
Hola, Xavi, què tal?
I aquest matí hem tingut partidàs a la Teixonera entre el Barça i el Ciències, partit de la Lliga del Rubi. Aquesta jornada descansava la Santboiana, però vaja, el d'avui ha valgut per dos, com si haguessin jugat Barça i Santboiana avui a Barcelona. Eh?
Sí, avui, ara que veies que havíem fet el partit amb el Cugat a Xala, comentàvem el Cugat que és dels millors partits de rugby que han fet per la tele, amb aquests 4-5 anys que portem fent partits, jo és dels millors que recordo. Realment un gran partit de rugby. El Barça rebia el de moment invicte Ciències de Sevilla, el Real, ara és Real, Real Ciències de Sevilla, que el Cugat m'ha dit Real perquè vols dir que no és virtual o de Real, és a dir, perdona, Real, el Real Ciències de Sevilla.
Porta corona, ara.
Exacte, porta corona, i no sé d'on han caigut els diners, però vaja, han fitxat molts jugadors aquest estiu, és el seu 50è aniversari, i volen fer una mica l'efecte Santboiana, el truquillo de l'aniversari
per a veure ingressar una mica més de, vaja, per el pressupost que creixi una mica, i de moment la veritat és que els hi està funcionant perquè, com dius, estan invictes i líders d'aquesta primera divisió, d'aquesta divisió d'honor, i de fet han arrencat molt bé, que el descans mirava i deia, bueno, partit no sé si n'hi haurà molt, no?
Sí, el descans comentava, ostres, el Barça si s'adorm una mica li cau una tova, perquè el resultat del descans era de 7-26, realment la primera meitat semblava el líder jugant contra un equip de la taula baixa, tot sigui les coses com són, i a la segona part la reacció del Barça, inesperada, però alhora inesperada pels de fora, per dir-ho així, pel propi equip, sí que s'ho creia. El problema que té el Barça és que té moltes baixes, és a dir, aquest estiu ja va tenir pocs reforços, ja van haver-hi retallades a Campalanques, i llavors doncs, va tenir menys reforços i a més a l'inici de la temporada s'han lesionat molts jugadors, tenien 6 titulars lesionats i, per exemple, les primeres línies, l'1, 2 i el 3, han hagut de jugar tot el partit i aporten uns quants partits que han de jugar pràcticament tots els minuts i això és una posició que habitualment al minut 45-50 fora, perquè estàs cansat de fer la melé.
Doncs la segona part ha estat de trac, perquè han tingut atac, de fet, per guanyar el partit.
Sí, de fet, al minut 2 de la segona part han expulsat a Bauti Güemes amb una targeta groga, 10 minuts, i aquí s'ha notat una mica l'esperit d'equip que té el Barça, no? En lloc d'enfonsar-se, de deprimir-se, de dir, ostres, ara ens cauran aquí, ara ens caurà el carro, s'han crescut, i han començat a remuntar, amb un jugador menys ha entrat Bauti, havien fet 8 punts més, i quan ha entrat Bauti Güemes s'han posat fins al 22-26, el Sevilla ha tornat a fer dos assajos, s'ha tornat a posar per davant, i altra vegada, ostres, el Barça sembla que estigui mort, i no, ja ha seguit creient, fins al punt que s'ha posat 36-38, i amb l'última possessió ha sigut pel Barça, en camp del Sevilla, a 25 metres de la marca, un cop de càstig al final del Barça, no ha sabut mantenir bé la possessió, i han pagat una mica marrateguis, perquè el que feien era buscar el cop de càstig sevillà a prop, clar, una mica centrat per poder xutar i amb aquests 3 punts guanyar el partit. I em sembla que aquí això de no ser, que és normal, es sol fer així, però el fet aquest de no ser ambiciosos, no sé, el déu o la deessa del Rupi ha dit, sí, estàs fent el rata, doncs toma, cop de càstig i perds el partit. I una llàstima, 36-38, des de fora nosaltres fem una valoració molt positiva, en plan, ostres, quina gran reacció, quin bon paper del Barça, el públic de la teixonera molt content, aplaudint els jugadors, en plan, reconeixent el mèrit, i en canvi he parlat amb Pedro Cane, i jo content, en plan, bueno, Pedro, molt bé, no? Bon partit, esteu contents, i m'ha dit això.
Con el Braga nos pasa lo mismo, que salimos orgullosos, pero nos cuestan los primeros minutos, entonces, si queremos exigir más este Barcelona, si queremos exigir más este equipo, no podemos regalar más tiempo, los primeros 40 minutos, 20 minutos, donde damos muchos golpes de castigo, somos muy autoexigentes, entonces creo que sirve el final, cómo terminamos, el público sintiendo que somos capaces, pero sabemos que no podemos, si queremos ser exigentes, y para lo que queda de la liga no podemos regalar minutos.
Nivell d'autoexigència alt del mig melé del Barça, Francesc.
Molt alt, Pedro Cane, que ja porta unes quantes temporades a Can Barça, ja la societat Cane Güemes és coneguda a la liga, és un dels líders de l'equip, i ell després del partit estava amb els ulls plorosos, molt frustrat, i diu, ostres, Pedro, pots parar? Diu, sí, no estic trist, és la frustració que tinc a sobre d'això d'ell mateix que estava parlant, no? De volem arribar més, i sempre ens passa allò, quan amb els equips grans, aquesta passeta, o tires la moneda i sempre ens surcreu. I estan una mica, un pèl frustrats amb això, contra els grans. Fa dues setmanes van perdre 19-13 contra el Brac, al Pepe Rojo, altra vegada en possessió per guanyar, i no van guanyar, i estan una mica entre les lesions que estan tenint, i que ells realment s'estan esforçant molt amb un grup de 17-18 jugadors per les baixes aquestes, i en el moment de la veritat estan punxant. Tot i així, Pedro Cane segueix creient en el potencial d'aquest equip.
Claramente estar arriba con los mejores, claramente jugar a esto que se vio en los últimos 40 minutos, ser un equipo que tenga la pelota, que lastime, que sea... Que respete la disciplina táctica, que entienda el juego. Hemos tenido una madurez a lo largo de estos años, somos muchos las caras que se mantienen en el campo, entonces, conjunto con los jóvenes, llegar a este Barça, los mejores de España.
Doncs avui amb derrota contra aquest Ciències d'augment tot poderós, perquè ho ha guanyat tot, Francesc. No van líders perquè han jugat menys, perquè aquesta lliga ja coixa que tenim, imparell, però ho ha guanyat tot el que ha jugat a la lliga.
Ho ha guanyat tot, sí. Ho ha guanyat tot, són segons, perdó, amb un punt, m'he posat malament el guió, Xavi, disculpa'm. Estan segons a un punt, però com dius, amb un partit menys respecte al Brac, per tant, doncs, estan a la part d'alta. Encara no han jugat, tot s'ha de dir, contra els dos equips de Valladolid, que potser és el test més real, perquè sí que van enganxar la Santboiana a la primera jornada i els van guanyar el Valdiri, però la Santboiana ja sabem que els inicis no són el seu fort, i llavors guanyar la Santboiana a la primera jornada encara es pot passar. I jo tinc ganes de veure'ls això, contra el Silverstone, contra el Brac, i a veure a quin nivell estan. Però realment és un equipàs. Jo fa 6-7 anys que em moc pels camps de divisió d'honor, treballant, etc. I d'impressió, allò, de tamany d'equip, jo és l'equip més gros que he vist mai a divisió d'honor. Avui, perdona, tiràvem el Cairon de melés, de pesos de melés, dels dos equips. El Barça passava 855 quilos, dels 8 jugadors de la melé. El Ciències passava 940 quilos. 940 quilos.
Clar, 100 quilos de diferència són molts quilos, no? La diferència en una melé.
940 quilos d'una melé no la pesa ni la melé dels All Blacks ni de França. O sigui, sí, són molts quilos. Fa uns anys va, els equips samoans i tongans sempre tenen tios molt grossos, no? Són tios perquè ells, la seva anatomia, doncs són més grans. I em sembla que hi havia una melé que estava a prop dels 1.000 quilos i va ser com, oh my god, quina bogeria. Però 940 quilos es veu molt poc.
Doncs aquest poder que té Ciencias, veurem si li serveix per guanyar aquesta Lliga 22-23 a l'equip sevillà. I entre el públic, que hi havia avui a la Teixonera, en aquesta instal·lació que no ens cansarem de dir que mereix una renovació al 100% o un canvi d'ubicació del Barça per jugar partits de la màxima divisió del rugbi espanyol, allà entre el públic t'has trobat un tio de Martorell que d'això de jugar rugbi en sap una estona, Francesc.
En sap bastant, sí, sí, que tot i la joventut, 21 anys, és un dels dos representants catalans que tenim al top 14, a la millor lliga, a la primera divisió francesa, i segurament la millor lliga europea segur, i deu ser la segona millor lliga del món després del Super Rugby neozelandès. Estem parlant de Joel Merkler, que sempre li dic Joel, però ell és català, és Joel Merkler.
Sí. El cognom et porta
a dir-li Joel.
Anglilitzar-li sí. També el nom en aquest sí, cas, sí, sí, sí. Però no és el cas. No.
Doncs me l'he trobat i directament l'he atracat, perquè l'he vist, he anat corrents, l'he enganxat.
Joel,
l'he parlat molt amablement perquè em treu un cap i li he dit, ostres Joel, ja que et tinc aquí, explica'm el procés, com ha sigut això, no? De sobte, no de sobte perquè ja estava als espoirs a les categories de l'Estat Toulousain, però no sé si esperàvem jugar al primer equip aquest any, i m'ha explicat això.
Una experiència, molt content per haver-ho aconseguit, perquè era el meu objectiu des de fa un parell d'anys, i ha sigut un procés lent, m'he lesionat 6 mesos, i al tornar van faltar segones línies, i com que puc jugar de pilier dret i segona línia, pues, van dir, per començar a agafar una mica de temps i d'experiència, jugar a segona línia que, contra Bayona, que era un partit que crec que havien decidit que no anaven a guanyar, perquè faltaven els internacionals francesos, i res, jo vaig jugar a Bayona 25 minuts i 7 minuts contra l'estat francès a casa.
Doncs aprofitant les oportunitats, al final també 21 anys, em sap que ho hem parlat aquí, Xavi, que l'edat de començar a jugar al rugby competitiu del nivell sol ser cap als 23-24.
Sí, no feu comparacions amb el futbol, en el cas de debuts en el primer 15 de màxim nivell en el món del rugby, com és el top 14 francès.
Exacte, per tant, amb 21 anys debutar al top 14 francès està molt bé. I parlàvem amb el Joel, que tot i la seva joventut ja ha jugat, ja té 9 caps amb els Leones, amb la selecció espanyola. Està cridat, si les lesions del respecte i la seva progressió segueix com sembla que seguirà, està cridat a ser doncs, un dels jugadors, dels puntals, dels punters de la selecció espanyola durant molts anys, a veure si per fi poden arribar al Mundial. I ell ja havia jugat, no?, contra seleccions com Geòrgia, com Romania, contra grans equips, Uruguai, i li he preguntat si hi havia molta diferència no, aquest cliché que hi ha, que el top 14 és la millor lliga, doncs si hi havia molta diferència.
No hi ha tanta diferència en quant a els impactes. Els impactes són forts perquè jugues contra Geòrgia, Romania, que són gent dura, i és un joc molt més frontal i més lent amb la selecció que el Toulouse, perquè la diferència realment està en la velocitat i la tècnica, la facilitat per fer coses millor fetes més ràpidament. Aquesta és la diferència principal. Llavors, el tema d'impactes és bastant semblant, les melés són dures amb la selecció també, i amb estatures també, però la real diferència és la velocitat, sí.
La velocitat d'aquesta execució, la diferència que ens explica el Joel Merkler del màxim nivell francès, en aquest cas en el top 14, on ha jugat i ha pogut debutar ell. Alguna cosa més t'ha explicat en bon Joel?
Oh, ja que estava, li trobaré una exclusiva, li trobaré una mica d'informació, i a veure, per saber quins són els plans seus amb el Toulousain, i una mica el que li van fer el Samu Cedala, que també el vam trucar, el vam atracar, però no sabeu què, el contracte va quando. Doncs li he preguntat al Joel quins són els seus plans més immediats de futur amb l'equip de Toulouse.
Ara mateix m'han proposat un que hi ha 3 anys més, no s'ha fet firmar res, però teòricament ha aixecat-me 3 anys més, i llavors ja començar a estar més al primer equip, i realment sí, el meu objectiu és ser un jugador de rugby professional a França, i de moment el meu projecte és aquest, i el del club també, que és important, no?, que estiguem els dos a la mateixa pàgina, i sí.
Doncs tant de bo que li vagi molt bé a França, que el veiem més vegades amb el primer equip de l'estat toulousain, en aquest cas a Joel Merkler. Per cert, que abans que parlaves de Campalanques, aquest ull una mica de vellut que et veig, és perquè vols imitar Joan Laporta o és algun cop en algun partit de rugbi, Francesc?
Un cop un partit de rugbi d'ahir, sí, sí.
Perfecte, queda aclarit. No diria que has citat Campalanques, dic que deixem-ho clar. Aquest cap de setmana, Espanya 7, el de Rugby 7, ha tornat a guanyar els All Blacks. They're going to go the near side. It's gone the 10. Dixon's on the chase. He knocks it back. But it's been hacked over the sideline. And Spain have beaten New Zealand.
What a way to open their Cape Town Sevens tournament. They led at half time. They scored in the second half. And Spain have caused a huge upset.
I diem ha tornat a guanyar perquè no és la primera vegada que en Rugby 7, en aquesta selecció espanyola de Rugby 7, ha aconseguit derrotar la selecció de Nova Zelanda.
Exacte, havíem viscut ja fa 3 anys, el 2019, una victòria de la selecció espanyola contra els All Blacks, amb protagonisme català, que va ser assistència de Joan Losada per assaig de Pol Pla, i el 2019 es va aconseguir la primera victòria de la història d'Espanya contra Nova Zelanda, i el divendres es va aconseguir la segona, 10-14 en la fase de grups del Cape Town Sevens, del Sevens de Sud-àfrica, amb un protagonista també repetit, que és Pol Pla. Pol Pla, i va ser el 2019, i era, no va fer cap assaig, però igualment hi era. De fet, s'ha convertit en el jugador amb més caps de la història d'Espanya, de Sevens, i vaja, la bogeria absoluta. S'ha de dir que cada cop serà més habitual que Espanya pugui guanyar de Sevens, pugui guanyar a Argentina, a Sud-àfrica, a Nova Zelanda, a Fiji, és a dir, cada cop el Sevens es va equilibrant més, sobretot perquè les grans potències cada cop inverteixen menys recursos, i llavors s'equilibra una miqueta el nivell, però tot i així, una gran fita, i parla molt bé dels de Pablo Feijóo, que, com també li va passar el 2019, van guanyar els All Blacks a la fase de grup i es van quedar fora dels quarts de final, que això és increïble. Si van guanyar aquest cap de setmana, han guanyat 10-14 a la fase de grups als All Blacks, van perdre 26-0 amb Argentina i van empatar contra Kènia, i per segon cap de setmana consecutiu, per l'average de punts anotats i encaixats, es van quedar fora dels quarts de final. Mala sort pels Leones de Seven, que han acabat 12ens al Cape Town, però bueno, la victòria contra els All Blacks no els hi treu ningú.
Per cert, que vaig llegir ahir un tuit de Pablo Feijóo, del seleccionador espanyol, on deia, directe, un post obert, un tuit obert del seleccionador espanyol de Rugby Seven, on deia: si eres jugador de rugby, juegas a nivel, tienes pasaporte español y crees que das el nivel para formar parte de España, bueno, arroba Spain, sí, sí, Sevens, de la selecció espanyola del Rugby 7, escríbeme mensaje directo, sin compromiso, y si eres empresa y quieres hacer patrocinio grupal, individual o en la camiseta, también. Necesitamos todo el apoyo. Això és cert, és el compte real del seleccionador espanyol de Rugby 7.
Sí, sembla del Mundo Today fent un tuit de Pablo Feijóo, però lamentablement Pablo Feijóo fa aquests tuits, jo al·lucino. O sigui, és de vergonya aliena, una miqueta. És a dir, si tants problemes tens a dins, intenta resoldre-ho a dintre, però que el seleccionador de la selecció espanyola de Rugby 7 hagi de posar per Twitter por favor dame algo, és que fa una mica de llàstima.
No, a mi em va sobtar moltíssim, perquè és el que dius, que clar, denota una, vaja, una manca d'entesa amb els que governen això, per dir, no, surto jo, i ja demanaré jo per Twitter a veure si podem captar algun jugador, perquè anem curts.
Clar, ell això ja ho havia mig fet amb el president anterior, Alfonso Feijóo, que és el seu pare. Clar, ara aquesta junta directiva ha fet fora son pare, ell segueix de seleccionador de Sevens, i pel que jo sé, les relacions no són molt... S'aguanten, però justet. Llavors, clar, a mi... Jo crec que a la Federació Espanyola això no ha agradat. Que un dels teus seleccionadors posi això. Sí, pels patrocinadors ho trobo bastant cutre. Por favor, dame dinero. Però pels jugadors, és que tu mateix estàs dient: no estic fent bé la meva feina. O sigui, com pot ser que el seleccionador, o sigui, no tingui una base de dades, no vagi a veure partits, no sàpiga, no controli a tots els jugadors espanyols que puguin jugar a la selecció? O sigui, com pot ser, si creus que pots jugar en el 7 amb un DM, és que és molt cutre, cutre. Sí.
Tienes pasaporte español, diu, per no aturar-la...
Si eres africano, no m'escrives.
Per no embolicar la troca, com ja li ha passat a Espanya en dos mundials consecutius.
Exacte.
Anem avançant i anem acabant amb una mica de guillotina. Això és una guillotina, vaja, és el que hem trobat com a efecte guillotina. Segurament Robespierre en tenia de millors que no pas aquest efecte. Tot això amb un molló, com tenim el partit de bàsquet del Barça.
Doncs perdent el Barça d'un punt. Breogán 31, Barça 30, 4 minuts i mig per arribar al descans, i amb Jan Veselý, que ha pogut tornar a la pista.
Doncs com a mínim una bona notícia per Saras. Guillotina virtual, perquè han fet fora el seleccionador anglès, francès.
Sí, sí. El cap de dijous roda bé, perquè té poc cabell i està rodant per aquí, per aquí la taula. Sí, sí, a falta de 9 mesos, perquè comenci el Mundial, han fet fora Eddie Jones. Després de 7 anys...
I tu estàs content, no? Perquè és un home que, vaja, jo t'he sentit a tu criticar-lo fortament per aquest esperit amarrategui d'Eddie sí. Jones.
És un tio bastant especulador. Ell sempre ha defensat que ell té un pla. Ell tenia un pla. Llavors, el primer cicle mundialista ho van veure. Els dos primers anys deies, ai, no, i aquesta jugant... I de sobte es va plantar el Mundial del 2019 i Anglaterra jugava molt bé, va arribar a la final i gairebé la guanya. I ara portava un parell d'anys no jugant gens bé, però ell seguia dient, no, jo tinc un pla, i quan arribi al Mundial del 2023 a França veureu una bona Anglaterra, etc. La federació anglesa l'ha anat aguantant, fins que ha cedit, aquesta és la meva lectura, ha cedit a les pressions del social media i de la premsa. L'Eddie Jones va ser com una mica com el Luis Enrique, no es portava bé amb els periodistes, era un tio molt peculiar, responia el que volia i quan volia, ara em ric de tu, ara no, ara et responc, ara no. Llavors és un tio que no ha fet bona relació amb els periodistes i la sensació que té tothom és que la Federació Anglesa ha cedit aquestes pressions. El més divertit de tot això és que el dia abans van dir, la Federació Anglesa va dir, avui demà ens reunirem amb Eddie Jones per avaluar la seva feina i decidir si segueix o no. El dia abans a Twitter tot era, feu-lo fora perquè quin desgraciat, no pot ser, a Anglaterra no farem res. L'endemà la Federació Anglesa diu, el fem fora. Els mateixos que deien això, però com pot ser, quina decisió tan precipitada, per si el Mundial és d'aquí 9 mesos, com es pot prendre aquesta decisió? I dius, ostres, t'has guiat, la sensació és, t'has guiat per la pressió i t'has liat, perquè no hi ha un substitut del nivell de Dijon, t'agradarà més o menys com juga, però o sigui, la seva qualitat i els números parlen per si sols, 73% de victòries, el més alt de qualsevol... altra selecció anglesa que mai hagi existit d'entrenador, va tenir un rècord de 18 victòries seguides, va guanyar 3-6 nacions, es va plantar a la final del Mundial, o sigui, els resultats hi eren. I si tu l'has aguantat els últims 3 anys, a falta de 9 mesos l'has de fer fora.
Sí, sona estrany el moment, sobretot, de fer fora Eddie Jones, el seleccionador anglès, que no és l'únic, perquè també s'han carregat el seleccionador de Gales.
Sí, Wayne Pivac. Se l'han carregat, també la guillotina també ha sonat per Cardiff i perquè Wayne Pivac, que aquest any la selecció de Gales ha guanyat 3 partits dels 12 que ha jugat, però a part d'això jo crec que el que ha fet més mal és que Gales ha perdut a casa contra Itàlia, va perdre els 6 nacions, però que ara fa 3 setmanes va perdre contra Geòrgia en uns partits d'aquests de la finestra de tardor. Clar, perdre a casa contra els rivals contra el debat etern de si Itàlia, si Geòrgia, si etcètera, no sé què, si podem competir, si no. Perdre a casa contra aquests rivals ha fet molt de mal. També ha perdut contra Austràlia en un partit que guanyaven de 21. Van acabar perdent. Seleccions bastant fluixes que no haurien de guanyar a Gales. Austràlia no és fluixa, però el nivell que viu, sí. El moment que viu, sí. I això ha acabat portant que facin fora Wayne Pivac. I torna a casa el favorito de mamà. Torna Warren Gatland, que ja va estar 12 anys al capdavant de la selecció galesa, va guanyar també 3-6 nacions, és el que ha sigut seleccionador dels British and Irish Lions 3 vegades, i en aquest cas sí que té sentit. És a dir, sí que sembla que Gales té un pla. Potser no, potser ho han improvisat també, però sí que té sentit de, vale, fem fora Wayne Pivac, no ens estàs funcionant, no l'hem deixat ni tan sols jugar al Mundial, perquè l'últim Mundial ja el va portar Warren Gatland, però portar Gatland, que ha estat 12 anys a Gales, que es coneix tot, els jugadors inclús, perquè molts són els mateixos, sí que té sentit. I a més, Warren Gatland és un dels entrenadors amb més prestigi del món i doncs quadra bastant. I deixa'm afegir una cosa només, que en el col·labrot, torno una mica enrere, en el col·labrot de Dijons, el contracte de Dijons no posava que ell no pugui signar amb un altre equip mundialista. Això normalment ho fan les seleccions. Uh-huh. És quan et faig fora, fins al cap de X temps, tu no pots firmar amb una selecció rival. No ho posava. Llavors, ara s'està especulant que Eddie Jones potser firmarà per Austràlia, perquè ell és australià, la selecció australiana no està funcionant, i seria bastant graciós.
Home, tindria el seu morbo, eh?
Perquè més es creuaran al Mundial.
Si estan en el mateix grup?
Sí. No.
Els creuaments, d'acord.
Fa tota la pinta que hi haurà un creuament Anglaterra-Austràlia, i seria molt graciós que Austràlia, entrenada per Eddie Jones, eliminés Anglaterra.
Doncs tindria el seu morro. Nosaltres des d'aquí demanem a la selecció australiana que ja triga en trucar Eddie Jones i contractar-lo per aquest Mundial de l'any que ve a França. Francesc, gràcies, fins la propera.
Un plaer, Xavi.
17 minuts i les 6, una pausa i parlem de waterpolo, que tenim èxit català. Els 3 seguits catalans que lluitaven per classificar-se per als quarts de final ho han aconseguit. Mataró, Mediterrani i Sabadell.
Superesports amb Xavi Puig.
RAC 1. Saperes, tu tens clar a qui animaràs al Mundial de Qatar?
Clar, no, claríssim. Vaig amb l'Argentina. De fet, vaig amb Messi. És l'última oportunitat que té d'aixecar un Mundial i l'ha de guanyar sí o sí.
Joan Lluís, tu tens clar a qui donarà suport?
I tant que sí, als Països Baixos.
Per què?
Home, no pot ser que el país de Cruyff, el país dels tulipans, no tingui un Mundial de futbol.
Oriol Jové, amb qui vas tu?
Una mica com a lleidatà, he de donar suport a la Bèlgica de Robert Martínez, balaguer il·lustre.
Ballera, tu saps a qui animaràs al Mundial?
Jo amb qualsevol selecció africana.
Per què?
Perquè no l'han guanyat mai. I crec que pot ser perfectament el Mundial del Camerun.
Viu el Mundial de Qatar a RAC 1.
El tu diràs, no tenim massa clar a quina selecció donarem suport durant el Mundial de Qatar, però tenim el millor equip per explicar-vos tot el que hi passi.
Cada dia, a partir de 2:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser. RAC 1. Tots som Mundial! RAC més 1. Podcast. RAC més 1 presenta la Píndola de Salut, amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC
més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Superesports.
Minuts i les 6 de la tarda, les 6 a Fontejau, partidàs, Esparun i Girona, Perfumeries Avenida, de seguida anem cap allà per viure aquest partidàs, pendents també, evidentment, del que faci el Barça Sant Feliuenc a partir de les 6:10 a Sant Feliu de Llobregat, al pavelló Joan Carles Navarro, en el seu duel contra la Laguna Tenerife, contra l'equip canari. Ara, però, xerrem de waterpolo amb aquesta Champions femenina que ha viscut la fase prèvia als quarts de final amb èxit català, perquè Sabadell, Mediterrani i Mataró han aconseguit l'accés als quarts de final. Mataró com a líder, després de la victòria avui contra el Sabadell per 12-11 l'última jornada, el Sabadell com a segon després de la derrota d'avui, i el Mediterrani també com a primer de grup amb 3 victòries en 3 partits, l'última avui aconseguida contra l'Ethnikos per 13-10. Jugadora del Mataró, Ani Espar. Hola, Ani, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jugadora del Mediterrani, Clara Espar. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Maika García, jugadora del Sabadell. Hola, Maika, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Podria ser que estigueu molt a prop, Ani, unes de les altres ara mateix, o no? O esteu molt lluny a Budapest?
Sí, bueno, mira, crec que les de Sabadell segueixen a Eger, però les de Mediterrani i Mataró hem vingut, estem a Budapest nosaltres, i ens hem trobat amb el Mediterrani fa una estona, sortint del restaurant i nosaltres hi entràvem.
Perfecte.
Estem a propet.
Esteu a propet,
eh? Sí. Jo estic a la plaça, o sigui que ara ens trobarem segur.
Perfecte, doncs així farem una trobada de totes les catalanes contentes per aquesta classificació pels quarts de final. Avui amb aquest Mataró-Sabadell que hi havia per decidir el primer lloc, Ani, que ha acabat caient de banda vostra.
Sí, bueno, ha estat un partit molt igualat, la veritat, ha sigut només per un gol, així que, bueno, hem aconseguit aquesta primera classe i el més important que era poder passar la fase i classificar-nos pels quarts de final de la Champions.
Clar, no sé fins a quin punt, mai, que ser primeres en aquesta fase de grups és molt important, o el fet de que, no sé si continua sent així, que el factor tornada a casa no val, encara que siguis primera, tampoc no ho fa tan important.
Bueno, com tu dius, crec que ja no és aquest factor, també sorteix ja el fet de la tornada, i per nosaltres ja la classificació està satisfeta, també el Mataró ha fet un gran partit, i bueno, podia caure cap a qualsevol cantó, i en aquest cas, doncs mira, han sigut primeres líders i ara mateix estem esperant sorteig, que tampoc són fàcils els equips que han quedat segons de grup ni els primers de grup. Llavors, els 8 millors equips d'Europa, doncs ja veurem què passa.
Clara, 3-3 al Mediterrani en aquesta fase a Budapest. Un cap de setmana per emmarcar.
Sí, la veritat que bueno, hem fet un bon cap de setmana, hem tingut molt bon nivell de joc i bueno, també teníem un grup bastant assequible o amb equips que, bueno, que podíem competir i així hem fet.
Segons de grup, Ani, Donai Baros, les hongareses, Sabadell, Olympiacos i Glifada. Entenc que el Sabadell no us pot tocar o sí que us podria tocar en el sorteig de quarts, Ani?
No ens pot tocar.
No us pot tocar. Per tant, dels altres tres, alguna preferència?
Sí, ens agradarien les gregues, però Glifada, no l'Olympiacos. Així que segurament ens tocarà l'Olympiacos, però bueno, ens agradarien les gregues de l'Glifada.
El Glifada, que ja heu jugat vosaltres contra elles, Clara, seria un bon rival pel Mataró, sí. El Glifada?
Totalment. Crec que qualsevol rival seria un bon rival per tant el Mataró com el Sabadell, perquè per mi són els dos aspirants i crec que hauria de ser la final europea. Però bueno, sí, jo els desitjo que els toqui el Glifada.
I a vosaltres, que no us pot tocar el Glifada, Donai Baros, Sabadell i Olympiacos, tu tens clar qui vols, Clara?
Home, claríssim. O sigui, tant de bo ens toqui el Donai Baros i si no ens ha de tocar el Donai Baros, esperem que ens toqui l'Olympiacos. O sigui, no volem creuar-nos amb Sabadell, perquè ja les tenim prou vistes i perquè són, per mi, són el... un dels millors equips que hi ha, si no el millor, així que esperem evitar-nos trobar-nos amb Sabadell.
Signes aquesta petició, Maica, o a tu ja t'aniria bé que us toqués el medi en aquest quarts de final?
Home, clar que t'aniria bé.
No, aviam. Mira, realment m'agradaria moltíssim que arribéssim amb els tres equips catalans, com no, doncs arribar a la Final Four seria tot un èxit i estaria molt bé, però bueno... també és veritat que m'agradaria jugar amb altres equips com els italians, que no els hem tocat, no? Aquesta temporada, i al final és el que diem. Ens tenim molt vistes nosaltres, els equips catalans, ens veiem durant tota la lliga i fer un partit diferent estaria molt bé. I tampoc sabria dir-te si són millors equips els italians, llavors. No signaria res, o sigui, toqui el que ens toqui, hem d'anar pel partit i a per la Final Four.
Horizonte Catania i Roma. Horizonte Catania l'hem vist un munt de vegades a la Final Four. Roma no tant. No sé si va apareixent i va sent un dels puntals també del waterpolo italià. Mai que Roma cada cop més.
Aviam, hem vist que... És veritat que contra l'Olympiacos els últims anys està fent molt bons partits i està demostrant que té molta qualitat o que li té presa la mida. O sigui, no ho sabem molt bé. Però bueno, tenen jugadores algunes de la selecció i tenen un joc molt ordenat també i juguen bé. Llavors, aviam, no sé, tot seria jugar i plantejar, fer un bon plantejament de partit i com no, guanyar. Pues, ja et dic, toqui el que ens toqui, hauríem de preparar molt bé aquest partit perquè al final parlem d'uns quarts, no és un partit qualsevol i es passa una final de la Final Four i s'ha de treballar.
Però la gran notícia, Ani, però és que tindrem tres equips catalans als quarts de final de la Champions.
Sí, la veritat és una passada i demostra el bon nivell que tenim a casa nostra, per tant, molt contenta que aquests tres equips haguem pogut arribar, i també en la competició que queda com per sota, Salt Terrassa, també desitjar-li tots d'aquí, perquè bueno, demostra la bona feina que s'està fent amb el waterpolo català.
Pot ser, Clara, que heu acabat l'any amb aquesta fase de grups de la Champions, vosaltres?
Sí, nosaltres ja no tenim cap partit més. De fet, crec que el Mataró i el Sabadell, no ho sé, perquè dilluns marxen amb la selecció als Estats Units a fer un estat. O sigui que em sembla que gairebé tots els clubs ja estan tancant la temporada. I nosaltres sí, hem acabat l'any doncs, amb aquest cap de setmana rodó de tres victòries.
Per tant, a nivell de club, Ani, vosaltres també ja heu tancat avui, o no? O teniu encara algun partit pendent abans que s'acabi l'any?
A nosaltres ens en queden un parell, que en principi són rivals assequibles que jugaran sense les dues jugadores que estem en selecció, i també faltarà la jugadora italiana, que també està als Estats Units, però jugaran la resta de companyes contra el, em sembla, tenen Catalunya i Saragossa en aquestes pròximes dues setmanes. Però crec que som l'únic equip que juguem.
Vosaltres no jugueu, Maica, ja més, o sí, encara en jugueu algun?
No, nosaltres també ja hem acabat els partits de Lliga, fins al gener ja no tenim res, i com ha dit l'Ani, pues, les jugades que han entrenat els dies que toqui, i ja de cara a vacances, i que marxem a la selecció, doncs marxem als Estats Units dimarts.
Molt bé, doncs cap als Estats Units falta gent. Hi ha bon menú, Ani, per celebrar una classificació com a primeres pels quarts de final?
Sí, tant. Ara que hem de dinar i aquesta nit anirem a sopar i a celebrar-ho també.
Molt bé, això està bé. Tornar demà i celebrar-ho fort i amb aquesta trobada que hi haurà de germanor entre els equips catalans que s'han classificat per aquests quarts de final. Ani Espar, Clara Espar i Maica García, moltes gràcies i enhorabona.
Moltes gràcies.
Amb comunicació amb Hongria, en diferents punts de Budapest, que s'aniran trobant jugadores del Mediterrani, del Mataró i del Sabadell. Unes a Eger, les altres a Budapest, han aconseguit aquesta classificació pels quarts de final, a l'espera del sorteig, a veure quina sort els depara cadascuna d'elles. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Va, anem a actualitzar-nos abans d'anar cap a Fontejau. Què està passant al món?
Doncs fem un cop d'ull a les carreteres perquè continuen les retencions per l'operació tornada del pont de la Puríssima, sobretot a les vies de muntanya. Fins ara ja han tornat 120.000 dels 250.000 vehicles que van marxar de Barcelona i Rodalies. A aquesta hora hi ha problemes a la P7, a la Jonquera, per l'incendi d'un vehicle. El cotxe ha cremat sencer, però els tres ocupants n'han sortit il·lesos. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per saber quina és l'última ara en aquest punt i també la resta de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo.
Bona tarda des del Servei en Català de Trànsit. En aquests moments hi ha una plena operació a retorn del pont. Hi ha en aquests moments 2 quilòmetres a l'AP7, a la Jonquera. En sentit Girona on ha cremat un vehicle fa una estona i està a punt d'obrir-se la via, però hi ha 2 quilòmetres encara de lentitud. A banda, encara la zona del Pirineu presenta problemes al Pons, per exemple, en sentit a Tarragona, hi ha un parell de quilòmetres, i també a Organyà, en sentit a Tàrrega, en un tram d'uns 4-5 quilòmetres. Pel que fa a l'eix del Llobregat, retencions a la zona de la 9, entre la 9 i Guardiola, uns 6 quilòmetres de lentitud, i més endavant, a Cercs, en sentit Berga, hi ha un parell de quilòmetres. Pel que fa a la C-17, precaució a Tona, on hi ha una avaria i un carril tallat, i 3 quilòmetres de lentitud.
Parlant de mobilitat a Barcelona, aquest matí hi ha hagut un aterratge inusual. Un avió d'Iberia, que anava de Madrid a Zúric, ha hagut d'aterrar a l'aeroport del Prat per un problema tècnic. Ho explica RAC1, una de les passatgeres.
Íbamos de Madrid a Zúric y ha habido un problema con la turbina en el avión, con un sistema de calefacción, y hemos tenido que hacer un aterrizaje en Barcelona después de 2 horas de vuelo. Así que estamos aquí esperando el autobús para que nos lleven a un hotel y no sabemos aún si tenemos vuelo para mañana.
La passatgera també explica a RAC1 que al vol hi ha hagut alguns moments de tensió. I la justícia belga manté a la presó la vicepresidenta de l'Eurocambra, Eva Kaili, i 3 investigats més pels suposats suborns de Qatar al Parlament Europeu. Fins al moment s'han arrestat 6 persones, però 2 han quedat en llibertat. S'acusa els empresonats de pertinença a organització criminal, blanqueig de diners i també corrupció.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Descansa el partit del Barça a la pista del Breogán.
Guanyant de 3, l'equip de Saras, Breogán de Lugo 40, Barça 43, un segon quart millor dels blaugranes, que només han rebut 15 punts. De fet, han guanyat aquest segon parcial per 15-20. Nàgic, amb 10 punts, continua sent el màxim anotador del Barça i del partit.
A l'hoquei Lliga Masculina s'ha acabat el Sant Cugat 1, Lleida 4. I ara cap a Girona. I les 6, 3 minuts i és l'hora prevista perquè comenci el partit de l'onzena jornada de la Lliga Femenina de Bàsquet entre l'Esparun i Girona i el Perfumeries Avenida de Salamanca, el que és ja un clàssic, evidentment, d'aquesta Lliga Femenina. A més, amb els dos equips empatats en el balanç de victòries-derrotes, segon i tercer, 7 victòries, 3 derrotes. De fet, en aquesta Lliga, amb 6 equips que han arrencat la jornada amb el mateix balanç, 7 victòries i 3 derrotes, que és una, jo crec, excel·lent notícia pel bàsquet estatal femení, aquesta igualtat que tenim aquesta temporada. Ve de perdre el Barça a la Lliga, l'únic Girona avui dia a la Lliga, a la pista del Barça Sant Feliuenc, i també de perdre a Europa dijous, a Fontejau, i el Perfumeries Avenida, en canvi, ve de victòria a la Lliga contra Estudiantes i també d'una victòria grossa
a l'Eurolliga a la pista del Sopron. Al Fontejau, Marc Mundet, hola, bona tarda.
Què tal, Xavi? Bona tarda.
Fa xup-xup avui Fontejau, Marc.
Fa molt xup-xup. De fet, s'espera la millor ombra de la temporada al pavelló de l'Unigirona. Ens deien ahir des del club més de 3.700 persones. Jo crec que potser arribarem fins i tot a les 4.000. No s'ha desplegat la grada jove, però és evident que un Unigirona Perfumeria de l'Avenida sempre, sempre, sempre ve de gust i sempre és un plat fort pels aficionats al bàsquet gironí. Els dos equips ja fa estona que estan escalfant damunt la pista, de fet, rebent les últimes instruccions tant de Bernat Canut com de Roberto Íñiguez. Un partit que, si vols tu, Puig, no té el morbo de les últimes temporades després de, en fi, les permanents enganxades que havien tingut, diguem-ho d'aquesta manera, Roberto Íñiguez, un exentrenador de l'Unigirona, Alfred Julbe, però sempre és una persona que una vegada més ha estat xiulada quan el seu nom s'ha dit per la megafonia de Fontejau. Tot a punt perquè comenci el partit, continua entrant gent al pavelló de l'Unigirona, ho deies francament bé, Puig, els dos equips hi arriben empatats amb 7 victòries, 3 derrotes, amb una fantàstica pinta que té aquesta temporada la Lliga Femenina. De fet, a la prèvia, Roberto Íñiguez deia una frase que m'ha agradat molt: guanyar sempre s'ha acabat. La dinàmica del bàsquet femení s'assembla cada vegada més al masculí. Els equips doblen competició, tothom pot guanyar a tothom i aquells que només juguen un partit per setmana tenen molt de temps per preparar la Lliga